Dani Pretolambra, professor de farmacoepidemiologia d'Oxford, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Jo et vull preguntar si, perquè et salta la perspectiva, el que està passant a Espanya ha passat en algun moment a Anglaterra? És a dir, aquestes protestes al carrer, enfrontaments amb la policia, està passant o ha passat?
Fins ara ha passat menys que altres països. Jo sé que Espanya o Alemanya ha passat més. Ara veurem què passarà amb les noves mesures que s'han proposat. Esperem que no.
Mm. Ho atribueixes a alguna cosa que no hagi passat?
Doncs és difícil de dir. Potser és que aquí estem ficats a... El país ja està dividit per altres temes, com per exemple el Brexit. I segurament això agafa molta potència en la gent que té aquest tipus de pensament, no?
Et sorprès amb la decisió de Boris Johnson, tenint en compte, diguem-ne, el camí que ha anat prenent durant tota la pandèmia?
No, en absolut sorprès. De fet, és que quan parlàvem la setmana passada del curt circuit, penseu que aquí al Regne Unit el comitè aquest SAGE, que és el comitè d'experts del govern, va proposar la mesura del curt circuit de 2-3 setmanes el 21 de setembre. Ens en vam enterar la resta quan les minutes es van fer públiques 2-3 setmanes després, i des d'aleshores hi ha governs com el d'Escòcia i el d'Irlanda del Nord i el de Gales que han pres mesures diferents, però mesures potents, i el govern d'Anglaterra es va negar en rotund a imposar cap d'aquestes mesures. Va anar per un sistema de bandes, de tiers, que sembla que no està funcionant, i és que això és inevitable. És a dir, si segueixes creixent, hi ha un moment en el qual l'única mesura és aquesta, i jo sé que el Boris Johnson no volia imposar-la en absolut, però s'ha vist abocat a fer-ho perquè els models actuals diuen que en 4-5 setmanes els hospitals podrien estar com estaven a l'abril, i si no es fes res, cap al gener podríem haver doblat el nombre de morts que vam tenir a l'abril.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, les progressions estadístiques que teniu en mà. T'he de preguntar, perquè la setmana passada feies la referència, no? Vas inaugurar aquí i vas generar, jo crec que aquella conversa va generar una sèrie de literatura posterior a través dels mitjans, que és el concepte de curtcircuit, que aquí no el teníem tan imbrincat, però crec que el Regne Unit sí. Allà, com en diuen, circuit breaker, o alguna cosa així?
Short circuit, sí. És la idea de fer un reset, no?, a l'ordinador.
En aquest cas, estaves parlant d'un curt circuit, és a dir, un confinament domiciliari molt, molt important, però només 15 dies. Una cosa molt, molt breu, perquè fàcil reiniciar la màquina i tornem a situacions anteriors. El que s'ha anunciat a Anglaterra no és ben bé això, perquè és bastant més llarg, és pràcticament un mes.
Clar, Xavi, és que el temps importa molt amb aquesta pandèmia. Jo crec que una cosa que és important que la gent entengui és... Jo crec que tothom entén a dia d'avui la potència i la desgràcia que implica un creixement exponencial, però potser no s'ha explicat prou bé la potència que té un decreixement exponencial. És a dir, si tu, en comptes de tenir una R d'1.3, passes a tenir una R de 0.6-0.7, que és el que estem veient als països on s'ha fet un curt circuit en un parell de setmanes, això també implica un decreixement molt ràpid del nombre de casos. En el moment en què esperes molt o massa i tens massa casos a la població, massa casos tens una incidència acumulada massa alta, aleshores ja no pots fer un curt circuit, perquè encara que el facis segueixes tenint massa gent a la població, encara que redueixis la R, en 2-3 setmanes no aconsegueixes eliminar suficient nombre de casos i aleshores has d'allargar-te més. Jo crec que ara el que farà Anglaterra ja no li direm un curt circuit, això és més apagar l'ordinador, deixar-lo una estona i tornar-lo a encendre.
Clar, perquè ara em citaves el cas, per exemple, d'Irlanda del Nord, que va fer aquest curt circuit. Quan estava la R famosa aquesta de velocitat de contagi fa 15 dies quan es va aplicar, i a quan està ara?
Sí, aquí a Anglaterra tenim un experiment natural preciós, perquè tenim Irlanda del Nord fent un curt circuit fa ara ja un parell de setmanes, quan estaven amb una R d'1.3, tenim Gales, que va començar fa una setmana, tenim Escòcia, que va començar fa un parell de setmanes una cosa semblant al que està fent Catalunya ara, i tenim Anglaterra, que no ha fet res d'això i que ho farà ara. Tots quatre països, totes quatre nacions, estaven amb una R al voltant de l'1.3-1.4. Irlanda del Nord, que és la que va començar abans, ara ja ha baixat a una R al voltant de 0.7 en dues setmanes.
Això en dues setmanes?
Sí. Sí.
O sigui, és la meitat. És fer-ho caure a una situació bastant còmode, bastant controlable, diguem-ne.
Clar, pensa que el problema que tens és el nombre de casos que tinguis a la població. Si recordeu una mica els diagrames de risc que fa la gent de la Biocoms, de l'OPC, hi ha com dos factors que són molt importants. Un és la incidència acumulada, que t'indica quanta gent hi ha a la comunitat infectant altres, i l'altra és la R, que et diu quanta gent infectarà cadascú d'aquests que estan actius a la població, no? Llavors, un curtcircuit, la idea era, t'has d'imaginar com que estàs amb una pujada molt ràpida i el que et fa el curtcircuit és canviar la pendent completament i començar la baixada, no? En tot cas, els curtcircuits sempre s'han d'acompanyar de mesures, és a dir, aquelles dues o tres setmanes en què la població està pagant un preu molt alt i la societat paga un preu molt alt, el que ha de fer el sistema és utilitzar aquelles setmanes per preparar la sortida, perquè un altre cop el que no desitges en absolut és fer això i que passi com a l'estiu, no? Que no hi ha cap estratègia per controlar la infecció quan acaba el curtcircuit.
Em deies experiment interessant perquè Irlanda del Nord s'ha fet curtcircuit, ha funcionat molt bé, han passat de 1.3, 1.4 a 0.6, 0.7, que és una barbaritat de caiguda. La resta com els hi estan anant?
Gales només porta una setmana i encara veiem un increment. Jo crec que Gales va començar una miqueta més tard i segurament li costarà més que dues setmanes perquè es vegi un efecte. Jo m'imagino que trigaran tres o quatre setmanes. Escòcia va fer una cosa semblant al que ha fet Catalunya i l'impacte que ha tingut és reduir la R de 1.3, 1.4 que estaven al voltant de l'1.1, 1.2. Semblaria que amb una mica de sort la setmana vinent poden arribar a 1. I bé, jo crec que això és el que ens podem imaginar que passarà a Catalunya amb les mesures actuals.
Clar, perquè sí que hem començat a notar, jo crec que segurament ens hi hem d'aferrar, i la Clara Prats ens deia, a veure, compte, perquè hi ha retards de les PCRs, però sí que és veritat que Catalunya estava a 1,53 diumenge passat i ara està a 1,26 i porta 5 dies baixant. Llavors suposo que ens hi hem d'agafar bé. El que passa és que tu no preveus que amb les mesures actuals puguem estar per sota d'1, eh?
No, en absolut. No hi ha cap país que fent aquestes mesures hagi aconseguit baixar per sota de l'1. El que sí que és d'esperar és que alguna cosa facin i baixin la R al voltant de l'1.1. El que jo plantejo ja des de la setmana passada i considero que és important que la gent vegi és que jo crec que això no és suficient. És a dir, ara Catalunya no està en una situació sostenible, ni que fos una R1, que voldria dir que cada dia tindries el mateix nombre de casos nous. Si pregunteu a la gent dels hospitals i a primària, ja us explicaran que això no és sostenible a llarg termini.
De fet, ahir teníem l'Adrià Comella, el director del CatSalut, que ens deia, encara que això comencés a baixar i comencéssim a veure que la pressió sobre els hospitals decau una mica, en 15 dies tenim 900 persones a les UCIs, que bàsicament és tots els llits que hi havia abans de començar aquesta segona onada. Per tant, una ocupació altíssima i, en fi, que no es pot aguantar, diguem-ne, gaire temps. A no ser que comencis a fer mesures com les que van fer el març, que, en fi, que impliquen pràcticament hospitals de campanya, buidar quiròfans per posar-hi llits, etcètera, etcètera. No? Per tant, en la situació actual, clar, és que ara ja anem una setmana tard respecte al que tu deies, que deies aquest confinament de 15 dies. Ara, amb la situació actual una setmana més tard, ja anem tard per fer aquests 15 dies? Què deies tu?
A veure, la incidència que hi ha ara mateix a Catalunya és més alta que la que hi havia, per exemple, a Irlanda del Nord, quan es va fer el lockdown, el curtcircuit. La R és una miqueta més baixa. Jo crec que si s'ha de fer, com abans millor, i és que jo crec que t'haurà de fer en algun moment. Per tant, jo insistiria que com abans millor. No sé si la terminologia del curtcircuit ens serveix o no. Jo m'imagino que si es fes ara sí, però no sembla que s'hagi de fer de forma imminent, pel que dèieu abans que està comentant el ministre i demés. Jo crec que Espanya clarament perdrà l'oportunitat de fer això. Una cosa que a mi em preocupa és quan mires els països del teu voltant i tu ets l'únic que està prenent una decisió diferent, tot i tenir una situació epidemiològica molt semblant.
No sé si algú dels quatre, la Sara, el Josep Lluís, el Carles o el Pablo tenen alguna pregunta pel Dani. Jo segueixo, però si teniu alguna que us estigui bullint, no, vull dir, el tenim aquí, per sort, una persona que en sap tantíssim, i si li vol fer alguna pregunta podeu fer-ho, Vull dir que feel free, allò que en diuen. Algú deia alguna cosa, perdó? El Josep Lluís, sí.
Jo si puc.
Sí, i tant.
Més que sobre vacunes, que més o menys ja tots sabem com està i se'n parla molt, no? M'agradaria saber si hi ha recerca, diguem, que avanci en els tractaments terapèutics, amb els tractaments, amb medicines, diguem, que es poden aplicar en els malalts de Covid.
Sí, hi ha molts estudis en marxa, hi ha milers d'estudis en marxa sobre tractaments per Covid, com us podeu imaginar. És un moment brillant per la gent que fa aquest tipus de recerca amb assajos clínics, perquè és fàcil reclutar pels estudis, no? Per la quantitat de malalts que arriben als hospitals. Hi ha molts estudis en marxa. Fa poquet va publicar-se els resultats del Solidarity, que és un estudi molt gran que ha fet, que ha patrocinat l'OMS, amb 11.000 o 12.000 pacients, i jo sóc conscient que hi ha gent al país, a Catalunya, que està fent molt bona feina amb assajos clínics amb aquests fàrmacs, com per exemple el doctor Roger Paredes a Can Ruti, entre d'altres. L'esperança ara mateix en quant a teràpies està amb els antivirals i amb els anticossos aquests que es van fer famosos, que li van posar el Donald Trump, no?
Em consta, per cert, que ara Sara, em consta per cert que entre les investigacions que s'està fent a Can Ruti i les altres, hi ha aquesta mera de joc de combinacions, no? Perquè el Remdesivir és un antiviral i s'intenta que per una banda ataqui el virus, però per l'altra hi hagi un antiinflamatori, diguem-ne, no? I que crec que s'està trobant que la combinació d'un antiinflamatori amb un antiviral funciona millor encara.
Bé, si parles amb els metges que estan a primera línia als hospitals i a les UCIs, t'explicaran que ara mateix el tractament bàsic consisteix en donar un antiviral, sobretot el Remdesivir, amb un fàrmac antiinflamatori quan el pacient ho requereix perquè té inflamació pulmonar. Ho estic posant així en terminis molt planers, eh? Però aquesta és la bread and butter, com diem aquí, la base del tractament del coronavirus.
Mm-hmm. Sara, digues.
Sí, no, només un aclariment, senyor Prieto. Quan vostè diu que les mesures que s'estan fent a Catalunya no són suficients i que la situació no és sostenible i que, per tant, s'haurà d'aplicar un curtcircuit, s'està referint a que estem abocats de forma imminent a un confinament domiciliari, o bé hi ha alguna mesura prèvia que som incapaços en aquests moments d'imaginar o que desconeixem que es podria aplicar abans que aquest confinament domiciliari?
Bé, jo primer aclarir que jo no faig models matemàtics de futur com fan altres companys, i jo els llegeixo i els segueixo, però el que us estic explicant és l'evidència que tenim disponible d'estudis que ens han fet d'altres llocs, i hi ha gent com Lena Legido Quigley, per exemple, que és una catalana molt internacional que està recopilant aquesta evidència. El que sembla, pel que hem après de la primera onada i de la segona, és que les mesures que s'estan imposant a Catalunya i a Espanya ara mateix poden ajudar-te a baixar la R fins al voltant de l'1, però no massa per sota de l'1. Hi ha alguna estimació una mica més optimista que diu que pot baixar la R a 0.9 aproximadament. Jo el que penso és que pel nombre de casos i la incidència que teniu actualment, això a llarg termini no és sostenible, perquè és que s'estan omplint els hospitals molt ràpid i les UCIs molt ràpid. Totes les mesures que es poden provar abans del confinament s'estan provant, i jo crec que és el que calia fer. El que passa que totes aquestes mesures, per mi, funcionarien millor si es fes primer un curtcircuit. És a dir, si féssim aquests 2-3 setmanes de curtcircuit, baixessis la R dramàticament i després imposessis aquestes mesures i preparessis molt bé una estratègia de sortida, com en diem.
Clar, aquesta lectura és interessant. En comptes de fer la progressió tal com s'està fent, que és mesures suaus, mesures una miqueta més dures, una mica més dures, i mesura extrema, al revés, mesura extrema i les suaus de sortida.
Exactament.
Que això és, també suposo que és fàcil de dir, diguem-ne, i epidemiològicament deu ser impecable, però a l'hora de comunicar-ho a la ciutadania deu ser, que una mica és el que dèiem, no, Pablo Simón, que el problema és com arriba aquest missatge a la ciutadania. Els estàs dient que sense un avís prepi, diguem-ne, no, de l'estat de la situació, els tanques a casa i després ja començarem a recuperar posicions, però no al revés, que és el que està passant ara. Ens estàs sentint, el Pablo?
Hola, sí, ara, ara. Sí, ara. Sí, perdoneu. El que passa que pot ser políticament és més sostenible això. És a dir, tu poses un horitzó que sigui clar, que és una setmana, que jo crec que per aprofitar dos caps de setmana podria ser 9 dies, o sigui que podria ser això un ventall d'oportunitat per baixar la incidència. Però jo sí que tenia una pregunta molt concreta, que és a propòsit del que diuen els estudis a les escoles. Si tenim ja una evidència clara de que no hi hagi problemes de contagis a les escoles i si s'està treballant en això.
Sí, s'està fent molta feina revisant les infeccions en escoles. Semblaria que les escoles... Hi ha dos coses molt, o tres coses molt importants. Primer, sembla que les escoles bàsicament són un mirall de la situació a la comunitat. És a dir, quanta més infecció hi ha a la comunitat, més fàcil és que aquesta infecció es coli a les escoles. Això és obvi. Aquest és el primer punt. El segon punt és que no semblaria que els nens de menys de 14, 15, 16 anys siguin tan transmissors com els adults i, per tant, tenim relativament bona evidència de que les escoles primàries i els primers anys de secundària no juguen un rol massa important pel que és la transmissió comunitària. Com sempre, s'han de mirar els beneficis i els riscs de tenir les escoles obertes, però en els confinaments que s'estan fent de curt circuit i ara el d'Anglaterra aquí al Regne Unit, es deixaran les escoles obertes perquè es considera que això facilitarà que els pares puguin teletreballar i que els nens segueixin tenint interaccions socials i una educació, no? Això, òbviament, en quant al que és el control del virus, és pitjor que tancar-les, però s'ha considerat que el benefici-risc és millor deixar-les obertes. L'últim tema és que nosaltres, i aprofito per esmentar una mica la recerca directament que hem fet nosaltres...
No, és que no pareu de publicar recerca. Sabeu que el Dani Perito Lambra, el primer cop que vam parlar amb ell, era, entre altres coses, no només pel seu càrrec, sinó perquè està fent uns estudis interessantíssims en Big Data, utilitzant les dades de pacients de tot el món. I ens va sorprendre moltíssim que un català a Oxford estigués fent aquesta feinada, no? I crec que esteu treballant amb nens, precisament, ara que la pregunta del Pablo Simón va bé com a assistència.
Exacte, sí. Aprofito per fer publicitat, si em deixeu, d'una cosa que hem tret aquesta setmana. Està encara en preprint, i està sota revisió en una revista, però hem fet un estudi d'això, de Big Data, d'història clínica informatitzada de més de 55.000 nens de tot arreu, d'Estats Units, d'Anglaterra, de França, d'Espanya, d'Itàlia. I el que veiem allà és que, bàsicament, aquesta malaltia dona quadres més severs, més seriosos, i fins i tot porta ingrés hospitalari en nens que tenen patologia severa prèvia, nens amb, per exemple, malformacions congènites i problemes de salut relativament importants. I el que veiem és que en la població general de nens, en absolut, no és una malaltia tan severa. De fet, l'hem comparada amb més de 2 milions de nens amb la grip en els últims anys previs i semblaria que la patologia no és massa pitjor que la grip pels nens, en concret. És a dir, que tenim aquestes tres coses, no? Que no hi ha una gran transmissió, no tenen un gran impacte sobre la transmissió comunitària i que a sobre pels nens sans, que serien afortunadament la majoria, no és una malaltia que sigui gaire seriosa.
Acabes d'invocar aquella frase que en fi, tan maleïda, de és com una grip. En el cas dels nens és veritat, no? En el cas dels nens és una mica, és com una grip, o com una com un virus similar per efectes, diguem-ne, evidentment de greujament o fins i tot de mortalitat, que és residual.
Exacte. Sí, el quadre clínic és molt diferent, que jo crec que això també és útil que la gent ho sàpiga, que els símptomes són molt diferents. La grip dona més febre que el Covid, i el Covid dona quadres més raros, més estranys, amb símptomes gastrointestinals, amb nens que tenen asma i, a més, a vegades símptomes més respiratoris, però és un quadre més tèrbol, més difícil de discernir que la grip, que és un quadre molt més clar, però en quant al que seria fatalitat i nombre d'ingressos, no s'allunya tant de la grip amb nens.
De fet, no sé si hi ha... crec que el Perito Lambra està fent altres estudis, està fent moltíssims, no? Però alguns amb milions de persones, amb les dades de milions de pacients. No sé si teniu, en fi, resultats d'algunes d'aquests estudis que siguin significatius o útils pels oients i pel públic en general.
Doncs sí, aquesta setmana també ha sigut una setmana molt, molt productiva. Hem també posat en preprint, i també està sota revisió, un article on incloem més de 3 milions de persones testades per Covid, també de tot arreu, un estudi internacional, una col·laboració amb més de 300 persones, investigadors, on bàsicament el que veiem, el que volíem mirar era això que es diu molt, no? De quina importància té el percentatge de positivitat de testos sobre els resultats de salut, i allà demostrem claríssimament que el percentatge de positius és un grandíssim marcador a nivell poblacional de la seriositat de la situació epidemiològica. És a dir, en llocs com, per exemple, a Corea del Sud, on el percentatge de positius sempre ha sigut molt baix, el pronòstic ha sigut molt benigne, mentre que en llocs on s'ha disparat el percentatge de positius, com va ser a New York o a Catalunya durant l'abril, les coses van molt pitjor.
Això és interessant perquè també els periodistes a vegades podem anar una mica perduts amb les dades, no? També els epidemiòlegs, en el sentit de dir quines són més bones i quines són més dolentes. El que apunten aquests estudis que esteu dient vosaltres amb milions de pacients és que ara mateix l'indicador principal, perquè sempre ens mirem rebrot, l'índex de la incidència acumulada, el número d'ingressats, les UCIs, tot això és important, però que el que ens explica millor com està la pandèmia, també la R, el que millor ens explica la pandèmia i si s'estan fent bé les coses o no, és quin percentatge de positivitat hi ha amb les proves, és això?
Jo crec que el que ens diu aquest estudi és que quan et comencen a pujar el percentatge de positius t'has de preparar perquè hi haurà un cop important a les UCIs i als hospitals. És a dir, que quan comences a no tenir prou capacitat de fer testos, comences a estar en dificultats.
Doncs mira, tenim actualització de les dades. Crec que el percentatge de positius ara mateix és del 12,75% a Catalunya. A tu et diu això que fatal, no?
L'OMS des del primer dia, i molta gent no li feia cas, estava recomanant aconseguir un percentatge de positius per sota del 5%, i això és difícil d'aconseguir, però hi ha països que ho estan aconseguint. Jo crec que una cosa, per donar una mica d'optimisme, una cosa que ha de canviar bastant això en les properes setmanes és l'arribada dels tests serològics, que soc conscient que els metges de primària de Catalunya han començat a utilitzar i que són uns tests que ens han de facilitar molt el diagnòstic ràpid de la malaltia.
Mm. De fet, tenim dades actualitzades, com deia, de la situació a Catalunya. Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia.
Hi ha una... De fet, apuntàvem ahir que hem de ser optimistes amb algunes dades de les que apareixen, com la velocitat de contagi, que dèiem ahir que estava a 1,26 i que portava 5 dies seguits baixant. I crec que ara s'hi sumen altres indicadors que també estan a la baixa, Mireia.
Sí, sí, sí. És a dir, avui les dades que ens acaba d'oferir Salut és que baixa la velocitat de contagi, és a dir, la R, de 1,26 d'ahir passem a 1,21 avui. El risc de rebrot també baixa 15 punts, dels 904 d'ahir passem als 889 d'avui, i també baixen, per exemple, els contagis. Ahir va haver-hi una xifra rècord, superant els 6.000, i avui, segons les dades de Salut, són de 4.000. Recordem el context que a vegades al cap de setmana les dades ballen una mica, i amb això potser també ho podem veure, per exemple, amb les UCIs, que veiem que diuen que en 24 hores hi ha dues més, que a vegades els ascensos són molt més elevats durant la setmana. Ara, en total, les UCIs ocupades són 465. Pel que fa als ingressats, el total és de 2.527. Les darreres 24 hores és una de les dades que puja més, són 16 més. I pel que fa a la incidència acumulada, en aquest cas puja al 770,20.
Doncs, en fi, la xifra més dolenta, segur, la de víctimes mortals, 50 en les últimes 24 hores. Ahir només eren en comparació 16, i per tant, en general, les dades, algunes de les dades, jo crec que ens hem d'agafar, estan baixant, però, vaja, també és bo posar un context al que deia el Dani Prieto Lambre, que és possible que amb aquestes mesures que estem veient no sigui suficient per baixar-ho a una pressió que no significa un col·lapse del sistema sanitari. Dani, et volia fer una darrera pregunta, ara que estàvem parlant de tot el tipus de mesures que es poden fer. N'hi ha una molt polèmica que no sé si s'ha arribat a estudiar, no sé si s'ha plantejat, perquè té molts dilemes ètics, morals, de tot tipus, que és el que crec que s'anomena targeted lockdown, que és un tancament domiciliari, un confinament específic per determinats grups de persones. I això entenem que estaria pensat especialment per als més afectats pel virus, per tant, les persones grans, per les persones que tinguin patologies. Això s'ha analitzat, s'ha plantejat, hi ha algun govern que li hagi fet una reflexió tenint en compte, és a dir, els discursos generals de dir que no podem fer confinaments d'aquest tipus perquè s'atura l'economia, s'enfonsa el país, etcètera, etcètera. Això s'ho ha plantejat algú, Dani?
Una cosa semblant seria el que aquí al Regne Unit se'n deia shielding, que seria com posar-se un escut, no? com protegir la població, que va ser la idea de crear un llistat de gent que en base a la seva patologia de base i la seva edat i gènere se'ls recomanava, se'ls enviava una carta a casa bàsicament dient que és vostè a casa, eviti sortir. Això s'ha fet servir aquí al Regne Unit i s'esperava que funcionés per baixar el nombre d'infeccions. No fa gaire, és que aquí va tot molt ràpid, però fa 4 setmanes quan vèiem que la majoria d'infeccions estaven passant a les universitats, es deia el shielding ens ajudarà a que no augmenti el nombre d'ingressos hospitalaris, i de fet ahir en parlava el Boris Johnson. La veritat és que no s'ha aprovat una mesura efectiva, perquè bàsicament el que veus és que sí, efectivament, potser retarda una mica l'arribada del virus a aquests estrats de la població, però és que la gent amb patologia i la gent gran i de més no les podem aïllar per sempre, no? I jo crec que té un component una mica el que parlàvem la setmana passada, de cal parlar amb els treballadors socials, cal parlar amb la gent de les ciències socials per veure quines mesures de les que plantegem els epidemiòlegs són realistes, perquè és que totes les mesures deixen de funcionar si la gent no les pot complir.
Dani Prieto de l'Ambra, com sempre, interessantíssim, professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Moltíssimes gràcies.